Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el conseller de Territori, Juli Fernández, han presentat aquest dilluns a la Seu d'Urgell l'estratègia del Pirineu, concebuda com el full de ruta per guiar el desenvolupament sostenible de 8 comarques pirinenques i l'Aran. Abans d'entrar a l'acte, però, han estat rebuts per membres de la plataforma Stop Jocs Olímpics. Juli Fernández ha explicat com s'estructurarà l'estratègia.
I avui el que tenim és un instrument estratègic, una eina amb 8 eixos, amb 14 projectes transformadors, que és un projecte propi del Pirineu i pel Pirineu. I jo crec que hi hem de fer molt d'èmfasi en que és un projecte propi pel Pirineu, construït des d'aquí, construït de manera compartida amb tots els departaments de la Generalitat. És una feina feta del govern del país amb el Pirineu i per millorar la vida de la gent.
Després, el govern redactarà el Pla d'Acció 2024-2030, que detallarà com es desenvoluparan els projectes de transformació. En la plana internacional, París prohibirà els patinets elèctrics compartits a la ciutat a partir del pròxim mes de setembre, data en què el contracte dels diferents operadors d'aquests vehicles expira. Els parisencs han expressat la seva opinió en contra dels patinets i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha informat que respectarà la decisió dels votants. En la votació d'aquest diumenge, un 90% dels electors han mostrat el seu rebuig a aquests vehicles. Malgrat la baixa participació en el referèndum, només un 8% de les persones amb dret a vot han acudit a les urnes, la ciutat es convertirà en la primera capital europea que vetarà els patinets elèctrics compartits. Tornant a Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona ha denunciat aquest dilluns que no ha rebut el pressupost complet corresponent al 2022 per l'àmbit de feminisme i LGTBI. L'entitat insta l'Ajuntament de Barcelona a responsabilitzar-se de la situació i garantir el finançament pel 2023, ja que va en detriment dels projectes i no permet desenvolupar l'activitat amb tranquil·litat. El Consell de la Joventut també demana que s'inclogui el conveni de feminismes i LGBTI al conveni únic amb l'àrea de drets socials i que es garanteixi un sistema que faciliti i asseguri la seva correcta gestió. En aquest sentit, sosté que cal eliminar les actituds adultocèntriques i de menysteniment envers l'entitat i el seu equip polític i tècnic. I els treballadors de les companyies de transport per carretera Sarbus i la Vallesana iniciaran una vaga indefinida els dimarts i dijous a partir de l'11 d'abril. Els comitès d'empresa han rebutjat la proposta de la direcció per ajornar una setmana la vaga per evitar molèsties als usuaris en el primer dia laborable després de Setmana Santa i allargar el període de negociació. Segons detalla la direcció en un comunicat, durant la primera reunió de mediació celebrada la setmana passada, les dues parts van ser capaces d'acostar postures sobre 3 dels 5 punts que reclamaven els comitès. No obstant això, la representació sindical no ha acceptat la pròrroga sol·licitada. L'Ajuntament de Sabadell incrementarà en més de 65.500 metres quadrats el sòl industrial per atraure unes 50 empreses, fet pel qual traurà parcel·les de concurs públic per la seva adjudicació en règim de lloguer. La licitació prioritzarà la implantació d'activitats econòmiques amb valor afegit en termes de creació d'ocupació i relacionades amb innovació i noves tecnologies, així com que funcionin amb criteris de sostenibilitat i respecte medioambiental. Les finques que es troben a concurs estan ubicades a Sant Pau de Riusec, Can Roqueta i la carretera de Terrassa. Un jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que hauria colpejat, violat i robat una noia prop d'una discoteca del poble espanyol de Barcelona. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra dijous passat a l'Hospitalet de Llobregat en una investigació per agressió sexual, robatori i lesions, segons ha avançat el País. La noia va patir una agressió sexual la matinada del dissabte 11 de març. Els Mossos van rebre l'avís cap a les 5 de la matinada i van obrir una investigació. La víctima en aquell moment va ser traslladada a l'hospital. I en esports, el Girona s'ha disculpat pels incidents que van tenir lloc a les graderies de Montilivi el passat dissabte en el partit contra l'Espanyol. En un comunicat que han fet públic aquest matí, han lamentat que no tots els aficionats sàpiguen comportar-se de manera cívica durant els partits i han exposat diferents aspectes que van aplicar pel partit del cap de setmana, com per exemple el reforçament en un 30% dels dispositius de seguretat. La Federació de Penyes del Girona també s'ha pronunciat i ha lamentat els incidents protagonitzats per alguns aficionats i ha demanat que els clubs treballin perquè no es tornin a produir incidents com aquests. I el president de la UEFA, Alexander Seferin, ha afirmat sobre el cas Negreira, que afecta el Barça, que es tracta d'un afer extremadament greu i ha avisat que el cas tindrà recorregut a l'ens europeu. Seferin ha amenaçat que, al contrari del que ha passat amb la Lliga Espanyola, els fets de la UEFA no han prescrit. I el Barça precisament es prepara pel clàssic d'aquest dimecres, partit de tornada a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugrana parteixen amb l'avantatge del 0-1 de l'anada, però hauran d'afrontar el partit sense un dels seus homes més en forma, Frenkie de Jong, que està lesionat. Això és tot per avui. Tornem demà amb més informació a partir de les 10. També podeu seguir actualitzats a través de les xarxes i del nostre web.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Parlem cada dia de l'aigua en totes les seves possibilitats i variants i us fem arribar consells, curiositats, cançons, actualitat, propostes d'oci. Avui us vull parlar, tot i que alguna altra vegada ja ho he fet, de l'origen de l'aigua.
L'aigua i la història.
Com us quedeu si us dic que l'aigua va aparèixer a la Terra fa uns 4.000 milions d'anys? Sí, sí, ho heu escoltat bé, 4.000 milions d'anys. Ho explica molt bé Ramon Folc al llibre Em dic aigua, que va editar la Fundació Agbar. Diu Folc, l'origen de l'aigua està envoltat de misteri. Els investigadors tracten d'acredir-lo per interès científic, però també perquè l'aigua és fonamental per la formació de moltes altres molècules orgàniques i inorgàniques que van donar lloc als primers organismes vius. El cert és que sobre l'origen de l'aigua existeixen dues teories. La primera sosté que l'aigua es va formar a l'interior de la Terra a partir de la reacció dels àtoms d'hidrogen i oxigen. La segona afirma que l'aigua va tenir un origen extraterrestre i que va arribar a la Terra en forma de gel a l'interior de meteorits i asteroides. Però també és cert que hi ha qui sosté que les dues teories són parcialment encertades. Com diu Folk, l'aigua es deixa veure per tot l'univers.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Avui la caravana en rigorós digerit, un programa que avui recupera els seus millors moments. A Ràdio Estel, esclar.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Aquesta hora a la caravana hi puja un dels xefs més reconeguts, però també més sincers del país, i així ho demostra en el seu darrer llibre, Enganxat, Nina.
Nascut al 76 a Sant Pol de Mar, Raül Balam Ruscalleda es va formar a la cuina del mític restaurant Sant Pau, que va tancar les seves portes el 2018. Ara en Raül dirigeix el restaurant Moments, de l'Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, un projecte en el qual va treballar amb la seva mare, la prestigiosa xef Carme Ruscalleda, i que avui dia ostenta dues estrelles Michelin. A més, està a càrrec de la cuina del restaurant El Drac de Calella, de l'Hotel Sant Jordi Boutique, i també del Sant Pau a Tòquio, que va obrir el 2004. Ara, però, Raül Balam ha volgut explicar la seva altra història, la que no té res a veure amb davantals i fogons, i juntament amb la periodista Carme Gasull i editat per Columna, Balam explica sense tabús a Enganxat les misèries d'una malaltia com l'addicció, però sobretot la història de la seva superació fins a aconseguir una nova vida i, com diu, donar esperança a persones i famílies que ho estan vivint.
Raül Balam, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti.
Raúl, ¿com estàs?
Bé, content d'estar aquí.
Sí?
Sí.
Que bé.
Un llibre escrit a quatre mans.
A quatre mans,
sí, sí. Amb Carme Gasull.
Amb aquesta senyora que tenim aquí.
Carme Gasull, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
D'on sorgeix una idea com aquesta?
Ens la proposen.
Sí, me la proposen a mi a través d'una entrevista que se sent a una ràdio, parlant jo d'un documental que era Camí Lliure, i se'm proposa doncs, explicar en un llibre doncs, el que és l'enfermetat d'addicció. Jo que sí que vaig tenir molt clar que jo no sóc periodista ni he estudiat per això, jo sóc cuiner i bastant desordenat a l'hora d'escriure. I aquí sí que és com em fico en contacte amb la Carme, que és una persona que ja em coneixia d'abans, i que era la persona perfecta doncs, per ajudar-me a ordenar totes aquestes idees, no?
Carme, com t'ho has fet per ordenar-li totes les idees a Raúl?
M'ha costat, eh?
És difícil.
Sí, però és cert que hi ha una sintonia, que això es té o no es té, amb les persones, i ja havíem doncs, compartit escrits, articles, i llavors ja m'era fàcil de vegades doncs, captar-lo, no? Trobar-li l'essència, allò que et diu, tu acaba la frase que ja saps.
Sí, la Carme és... Sí, sap, a vegades sap més el que em passa per dintre el cap.
No tant.
No, digue, ja m'entenem.
Val a dir que el Raúl ja tenia al cap fer alguna cosa en aquest sentit. Un llibre, potser, un receptari, ja li bullia el cap, eh? I tenia ganes de treure-ho en forma de llibre, en forma escrita, i al final, bé... El resultat ha estat un altre, que ha estat aquest tan xulo que tenim aquí.
Raúl, de seguida en parlem d'enganxat. Abans, però, és que escrius un pròleg molt bonic, però vull que me l'expliqui la Carme.
El taxi.
Quan us feu una abraçada després de baixar d'un taxi. Sí. Què passa en aquell taxi, Carme?
Mira, ara escoltant aquesta cançó, que forma part de la sintonia d'aquest llibre, perquè aquest llibre també té sintonia i té cançons, he tingut la mateixa sensació del calfred, no? De la pell de gallina, d'aquesta emoció, que és una mica el que ens va passar quan ens dirigíem a l'editorial, doncs que va confiar aquest projecte en el Raúl. Nosaltres vam quedar en un punt de Sants, justament.
Sí.
Vam pujar cap a la Diagonal i bé, doncs anàvem xerrant, molt excitats, sí, molt emocionats.
Com si el taxi ens portés sol, sí. Com si no hagués ningú allà, no?
Exacte, i parlàvem justament d'addiccions, de malaltia, de com enfocaríem, de què podíem fer, del que volíem dir, del que no... Bé, amb aquells nervis del principiant, no? I resulta que aquella taxista ens estava escoltant molt atentament perquè tenia un problema a casa i... A l'hora de baixar, de pagar doncs, la carrera, va gosar dir-nos que tenia un greu problema, que ens havia estat escoltant, que li sabia greu, però no ho havia pogut evitar, i que, bé, li semblava que la podíem ajudar. Llavors, el Raúl...
Sí, la pregunta era si se'n surt.
Sí, si se'n surt.
Se n'en surt, i clar, ens vam quedar, va ser la pregunta seca, no? Se n'en surt, i ens vam mirar i va dir, se n'en surt de les drogues? Bo, i allà sí que ens vam mirar amb la Carmen i va ser com...
No, va ser...
Uf.
Costa d'explicar, no?
Perquè...
Sí, va ser molt difícil i realment, bé, vam fer el que vam poder en aquell moment, apuntar-li les dades del centre on es va tractar el Raúl i bé, desitjar-li sort i baixar. I tenia la sensació de que havíem de fer aquest llibre.
Un llibre editat per Columna, amb Carme Gasull, amb Raúl Balam, enganxat. Raúl, enganxat a què?
Home, avui en dia segueixo sent un enganxat a la vida, que és el que hauríem d'estar tots. És una paraula, jo crec que molt encertada, no?, que ens hem trobat per ficar títol en aquest llibre. Sí que té que veure molt el que estava jo enganxat, no?, perquè jo estava... Em tenia atrapat aquestes substàncies i aquesta enfermetat, no? Segueix estant aquesta enfermetat, però ara l'enganxament són a altres coses. A altres coses. És una paraula, jo crec que pot ser molt bona i molt dolenta alhora, no?
Per què decideixes escriure la teva pròpia experiència?
Perquè el resultat és molt bo. O sigui, que al final de quan ja et donen l'alta i portes una vida, entre cometes, ja normal, no? I ets un ciutadà de peu, i veus que es pot viure molt bé sense drogues, quan jo no, això m'ho preguntes fa 12 anys i jo no m'ho hagués pensat, no, mai, poder viure sense les substàncies. I el premi és tan maco, la satisfacció que tinc jo amb mi és tan gran que jo crec que és d'agrair, no?, compartir-ho, que hi haurà gent que ho entendrà i hi ha gent que no ho entendrà, però segur que farà més bé que mal, no?, aquest llibre.
Clar, ara em deies, la sensació que tinc a mi mateix és preciosa. En el llibre expliques molt bé que tot plegat també ho fas per ajudar a famílies, mm-hmm, que estiguin patint pel mateix procés, però escriure el llibre com aquest també t'ha servit d'autoteràpia, d'alguna manera?
Mira, jo crec que les teràpies estan molt a dintre ja i segueixes fent teràpia, no? Es fa teràpia tota la vida, tota la vida. Sí que no em va costar molt escriure'l, no? Sobretot amb la Carme fèiem moltes reunions, sí que havia moments que es tenia que parar, no?
Era esgotador per ell.
Esgotador de
recordar, no?
De recordar-ho. Sí que em costa ara molt llegir-lo. Em costa moltíssim, moltíssim. I tinc la sensació, li he dit a la Carme, no?, aquests dies, dic, és que el començo i, uf, em fa mal, però és clar, jo sóc aquest pare, aquest dolor forma part de mi. Però és que el resultat, al final, és molt bonic, no?, el que passa, però costa. Però no seria jo qui sóc sense totes aquestes vivències. O sigui, això ho tinc molt clar. Jo segur que si tornés a néixer, tornaria a demanar que tornés a ser el mateix. No canviaria res.
Que perquè tornés a passar el mateix?
Clar que sí. Perquè potser, si ara jo no hagués sigut addicte, potser la vida la contemplaria d'una altra manera. I ara jo la vida la contemplo d'una manera molt més serena i molt més neta, amb molta acceptació, que a vegades és el que ens falta molt als ciutadans, no? Amb el saber que no sempre és la felicitat. Has d'acceptar també viure en el dolor, viure amb la pena, viure amb l'alegria. Has de conviure amb la vida, i la vida són moltes coses, no? I a vegades estem errats perquè només perseguim una cosa. I ara imagina't que sempre fóssim feliços, no? És que al final no ho valoraríem. En canvi, si acceptes tots els teus estats d'ànims de durant tot el dia, quan ets feliç o estàs en aquell moment de felicitat, ho gaudeixes molt més, no?
Sense entrar en melodrames, Raül? Jo crec que el llibre també és un llibre d'esperança, és un llibre d'optimisme, però hi ha una de les frases que escrius al llibre que a mi em fa molta fredat, que és aquesta: has hagut de buscar mai una fotografia que transporti a la part més miserable de la teva existència? Mm-hmm. Per escriure aquest llibre n'he revisat centenars, i de totes les imatges, un 85% són alcohol. Has plorat fent aquest llibre?
Ens hem emocionat moltíssim.
Sí.
Hem tingut de parar. Fins i tot ha hagut moments que la Carme m'ho recorda, és que jo no recordo aquest moment, no?, de dir-li, hòstia, no em jutgis. No em jutgis, perquè, esclar, vam tenir molt clar que ens teníem que obrir, sempre amb respecte, però ens teníem que obrir al 100% i explicar el melodrama. Però és cert el que estàs dient. Jo, mira, quan vam gravar el Camí Lliure, el documental, se'm van demanar fotos. Clar, jo quan vaig fer el tractament, jo vaig començar amb un número de telèfon nou, amb un ordenador nou, amb tot nou, tot el meu passat es va borrar, però sí que va quedar amb un llapis de memòria en allà. I jo vaig tindre que repassar aquest llapis, doncs, per trobar, doncs, per enviar fotos, per poder-les ficar en aquest documental. Clar, és que una persona neta que ha passat un temps i es mira fotos del passat i ho mira, dius, mare de Déu, Raül, és que no feia res més. Tot eren restaurants, tot eren copes, tot eren sortides.
Què reconeixes, però, en aquelles fotografies?
Reconec el Raül, el veig. El Raül, sé que he sigut part, ho he viscut, però el veig molt lluny. Sí, és un Raül que per cridar-lo hauria de cridar molt fort, no?, i que potser no em sentiria.
Em deies una cosa que trobo molt interessant i que li vaig preguntar a la Carme quan en Raül ens deia que li demanava a la Carme, sisplau, no em jutgis, no? T'ha sigut fàcil no jutjar un addicte?
Ara diré una cosa que potser semblarà pedant, perquè ho fem tots sense voler jutjar. No ens n'adonem de vegades, però no m'agrada massa jutjar. No tinc la percepció que exerceixi molt aquest paper de jutge a la vida en general. Per tant, m'hi afrontava com a periodista, com a professional, com a amiga, com a gastrònoma, no sé, des de molts punts de vista i des de molts àmbits i disciplines. Però qui sóc jo per jutjar la vida dels altres? Ja tinc prou feina en viure la meva i cada dia anar a dormir una mica tranquil·la. M'agrada pensar que no, tot i que sense voler, potser, doncs algun pensament de que haver tingut, no?
Mm. Normal.
Raül, hi ha un per què a l'addicció? És a dir, alguna cosa et porta cap a l'addicció? O buscar un per què és com preguntar-se per què he tingut la varicela?
No, mira, jo quan abans d'ingressar, jo et hagués dit que sí, que hi havia un per què. I els meus perquès eren, doncs, la mare que m'havia tocat, la feina que jo tenia, la pressió, els meus estats d'ànim, o sigui, tot, sempre hi havia un per què. Sempre hi havia un per què. Sempre, sempre, sempre. Entres amb una, a l'ingrés, entres amb una motxilla molt grossos de molts perquès, no?, que et van desmuntant mica en mica. Però al final descobreixes que no és un perquè, és una tara que tens al cervell. I ja està. T'ha tocat això, que els té a l'hipotàlam, que és el, hi ha els transmissors de plaer, doncs no et connecten. Hi ha la gent normal, la gent de peu, doncs quan beu o quan, no sé, quan suri tot, doncs quan ha arribat al màxim de plaer, allò connecta, i al connectar, doncs diu, ja està, ja pots parar, ja estàs, ja tens plaer. I a mi no em passa. I allò, és clar, sempre mai n'hi havia prou.
Expliques en el llibre que l'alcohol comença sent una beguda de sociabilització, però que quan t'enganxa et comences a quedar sol.
Bueno, és que jo hi vaig quedar sol. Bueno, amb l'alcohol. M'acompanyava ell, però no... Era una relació que no tenia un bon fi. Sí, sí, jo vaig començar amb, com comencem tots, no?, amb ja-ja-hi-hi. Sí que bevia sempre més del compte, però vaig acabar a casa meva amb caixes i caixes de cervesa de llauna que no entraven ni a la nevera perquè no me la bevia ni freda. O sigui, una tristesa sol.
La gent entén que és una addicció? És a dir, tota la gent que t'envoltava va entendre el que t'estava passant?
Suposo que aquí és el jutjat, no?, el jutge que parlàvem abans. Mm. Jo entenc que hi ha gent que no ho entendrà i potser hi ha gent que ens està escoltant i diu, sí, sí, però... Jo ho puc arribar a entendre perquè jo també ho he arribat a pensar. El que sí que puc dir que a casa han vist que al final és una enfermetat, perquè jo des de que no prenc alcohol i tinc consciència que tinc una enfermetat, la meva vida ha canviat al 100%. Però entenc perfectament que hi hagi gent que no ho entengui, ho entenc.
De fet, ara ens parlaves de la família i la Carme, en Toni i la Mercè, que t'han fet de pal de paller, no?
Sí, bueno, ells van ser els culpables. Jo quan vaig ingressar...
Mercè, que li dius que és la xivata.
Sí, sí, bueno, és que no ho puc definir de cap més manera. Sí, sí, era la xivata i ella es considera xivata i gràcies que es va xivar, perquè... que va tindre aquest valor, no?, d'anar amb uns pares i dir-los en Raül se li han anat de les mans, o sigui... Tindre aquest valor no va ser fàcil, ni per ella ni pels pares, acceptar que tenien un fill drogadicte que van tindre que tancar en un centre per deixar les drogues. Ostres, això ha de ser molt dur, no?, que et passi amb un fill.
A Raül se li ha anat de les mans, deies ara, no? És una malaltia que no te n'adones i allò va més.
I tant, al 100%. 100%. Jo tinc molt clar que si... Sí que vaig arribar un moment que ja havia tocat fons, però jo tinc molt, molt clar... que si jo no hagués ingressat, jo hagués acabat o a la presó, o en un lloc de bojos, allà callant-me la babeta, o en un caixer automàtic dormint. Això ho tinc claríssim. Jo quan vaig a treure calés en un caixer i veig allà uns cartons, dic, ostres, Raül, aquests cartons podrien ser teus, eh? Ho tinc molt clar on te m'hagués portat, perquè al final la família ja no ho suporta, ja no ho aguanta. I al final hagués acabat sol, jo, amb un cartró de vi, doncs potser haver sentat en un banc, anant a dormir al caixer, i aquesta hagués sigut la meva vida i la meva realitat.
Deia que és un llibre dur, és un llibre molt dur, però també és un llibre d'esperança, perquè el 5 de març del 2013 et canvia la vida.
Home, clar, allà va canviar tot. Va ser aquell dia que en 24 hores ho vam polir tot, no? El dia que la Mercè xiva, el dia que els pares apareixen a casa, el dia que em diuen... Què fem? que fem, jo allà vaig veure ja enganxat, bueno, que ja havien enganxat tot, i vaig dir el que vulgueu, i vam anar al metge, vam tindre, ostres, als pobles encara hi ha metge de família, no? Vam anar al metge de família, allà vaig sentir el primer cop que la meva mare va verbalitzar el nen pren droga, i el metge va dir, això és molt fotut, això és molt greu, l'únic que podeu fer és ingressar-lo. Va obrir l'ordenador, va dir, he sentit parlar molt bé d'aquest centre, ara hi truco. Sí, sí, pugeu. Allò un 5 de març vam pujar, van dir, bueno, ens van explicar el que era, ens van explicar de què anava la cosa, ens van dir, bueno, dic, ara aneu a casa, us ho penseu i a veure què voleu fer. I jo vaig dir, ah, ja porto la bossa. Diu, cap a dins. I ja està, i allà en Raül va néixer.
I expliques en el llibre que no existeixen processos màgics, que això és un procés llarg, d'anys.
És un procés molt llarg que no s'acaba mai.
Mai?
Mai. Jo sempre seré addicte.
Sí?
Sempre seré addicte. Sempre.
No existeix l'exaddicte.
No existeix l'exaddicte. No existeix l'exalcohòlic. Sempre seràs alcohòlic. És com els, és com els fumadors, no? És exfumador. No. Ja has fumat, i si caus i fas una calada d'un cigarret, ostres, tens el 99% de tornar-hi per sempre, no? Una altra vegada. O sigui, jo sóc conscient que ho seré tota la vida i m'he de cuidar. M'he de cuidar, doncs, no mesclar-me amb gent doncs, que no em porten bé, el saber dir que no, el saber apartar-me. A vegades jo vaig a sopar doncs, amb amics, i arriba un moment doncs, que allò, esclar, es comença a desmadrar, la gent begut, l'alcohol, doncs, ja, jo ja veig que ja no estic allà dintre. Dic, ostres, Raül, aquí ja no formes parts. Doncs jo molt dignament m'aixeco i dic, senyores, senyors, a reveure i ens veurem demà. I me'n vaig tranquil·lament cap a casa.
Ja no et dic en un sopar amb amics on poden passar coses d'aquestes, però venim de festes de Nadal, això et va passar fins al 2013, no? Mm. Venim de festes de Nadal. Què passa quan tu estàs en una festa de Nadal i surt el cava, surt el vi, surt...
Ara ja res, perquè sé perfectament on t'emporta el cava i el vi. Jo no he brindat mai més, ni amb aigua, perquè jo sé el que em porta a mi un xin-xin. Jo ho sé perfectament. Al principi és molt dur, i al principi és de... durant 3 anys no van haver Nadals. Amb un addicte ha de fer cada dia el mateix a la mateixa hora. I a mi cada dia era dilluns. Cada dia era dilluns. El dilluns era dilluns, el dimarts era dilluns, el dimecres era dilluns, el dissabte era dilluns i el diumenge era dilluns. Cada dia feies el mateix. D'aquesta manera reeduques el cervell i comences un altre cop. I els primers de dalt, doncs, bueno, doncs el veus. Veus l'alcohol i de seguida que hi ha alcohol. Doncs t'aixeca, vas a trucar amb un veterano i li dius, escolta, acabo de veure l'alcohol. Et tira del fil i diu, ja, però tu això on et porta? Doncs apa, tornes a la taula i si tornes a veure l'alcohol et tornes a aixecar i tornes a anar a trucar al veterano. I així funciona.
Hi ha un altre detall que em sembla preciós d'aquest llibre d'enganxat, perquè clar, estem parlant amb Raül Balam i algú dirà, ostres, i la cuina on t'entra aquí? Al final del llibre hi trobem algunes de les receptes que vas anomenant durant el llibre, no? Però deixa'm preguntar-te quin paper hi té a tot plegat la cuina. És a dir, la cuina hi ha un moment en què t'hi ajuda poc perquè et pressiona massa? O és precisament qui t'ajuda a sortir de tot plegat?
La feina.
O tot va com separat?
Bueno, tot va separat. El que sí que jo, per tornar a començar a treballar, vaig començar a treballar molt a poc i des de baix. A mi em ve 4 hores al matí pelant gambes i netejant peix, i si has de netejar un enciam, neteges un enciam. Jo vaig començar un altre cop des de sota. Sí que pensava que jo no podria tornar a ser cuiner mai més, no? Perquè jo em pensava que jo el cuiner i les meves creacions eren gràcies a la droga, que totalment és incorrecte, no? Però mica en mica, al final, sí que has de renunciar a la teva feina, perquè a mi em van dir en el tractament, que ets capaç de renunciar tu per ficar-te bo, i al final renuncies a tot. I al final tot et torna, tot el bo que tenies, tot et torna, i la meva feina doncs va tornar.
Hi ha un altre dels paràgrafs del llibre que a mi em va captivar per la duresa també, però per una realitat que també ens interpel·la a tots, Jo crec que ens interpel·les molt a tots en aquest llibre, que diu, abans no m'aguantava a mi mateix i ara puc estar una hora assegut en una terrassa mirant a l'infinit, sentint-me la persona més feliç del món. Abans vivia en la voràgine del fer, i no feia res. Ara fent poc faig molt. La societat tampoc hi ajuda gaire en aquest sentit.
No, vivim molt ràpid i la gent no sap estar sola. La gent no sap estar sola. I jo gaudeixo molt estant sol. Estant sol amb mi mateix, doncs m'escolto, miro, observo, mirar les orenetes, no? Amb la mare diem a vegades, és que hem de mirar més les orenetes. I s'han de fer aquestes coses. El que passa que, esclar, tot ho volem per allà, per ahir i per fa dues setmanes. I hem d'aprendre a parar i observar.
Hi ha estigmatització cap a la persona addicta?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, bueno, per mi, ja t'ho dic, ara faré 10 anys, no? Doncs en fa 11, jo, clar, jo prenia la droga del glamour, per dir-ho mateix, però veia els que...
Cocaïna, eh?
Sí, sí.
Per posar-hi nom, perquè
sí,
a vegades...
Sí, sí, clar, dius el del glamour, però jo veia potser els altres que prenien drogues molt més dures, no?, que hi entren ja agulles enmig, jo els veia, doncs, molt més dur allò. Però és el mateix. Saps? És el mateix, però jo els jutjava, aquelles persones, jo les jutjava, però avui en dia les veig com un igual. Sí, hi ha molt d'estigma perquè la gent no ho veu com una enfermetat, i al final és l'objectiu del llibre, no? Uh-huh. Poder dir que existeix una enfermetat mental, avui en dia es parla tant de les enfermetats mentals, que es diu addicció, i no deixa de ser una enfermetat. O sigui que estaria molt bé, no?, que cada cop s'expliqués més a les escoles del que passa, i que potser la societat, els governs i tot, doncs, fiquessin calés, doncs, per poder ajudar tota aquesta gent que ho pateix, perquè no només ho pateix un addicte, ho pateix tot el que envolta un addicte, sobretot les famílies, les feines, les parelles, els fills. Arrastrem a tot un addicte. Un addicte creem coaddictes, que el coaddicte és l'addicte a l'addicte. O sigui, això és molt... La meva mare era una coaddicta, el meu pare era un coaddicte, la meva germana era una coaddicta. Clar, creem això. No només es fica malament un. Som aquestes pomes que podem podrir tot el cistell.
Clar, ara em parlaves de trastorns mentals i parlàvem d'estigmatització i tot plegat, no? Jo pensava, sí, però quan dius un trastorn mental, jo què sé, invento l'esquizofrènia, tothom l'entén com un trastorn mental i que allò t'ha tocat, i quan parles d'un addicte, sembla molt que diguis, no, allò ho vas escollir tu.
Bueno, és que és el que... És no,
es parla molt en aquests termes.
És que es pensa, però mira, la meva germana i jo hem sigut els dos joves, vale? Potser ella ha fotut més maldats que jo, i jo n'he fet menys, però al final l'addicte he sigut jo, no ha sigut ella. Saps que al final hi ha molta gent, jo conec molta gent amb les que he tingut noches de borrar, saps, per dir-ho d'una manera, però avui en dia són pares de família que va arribar un moment que va dir, va, fins aquí, jo ara ja em dedico, soc adult, em dedico ja a una altra cosa. En Raül no podia parar. Ostres, és que si no ve algú i diu que això és una enfermedad, una cosa que al final quedes sol a casa teva, sense ningú, brut, mirant per la porta perquè et penses que tothom et vigila. Ostres.
Mira, som conscients que això és una història particular, i és la història del Raül, però pretenem obrir el camp de visió, no? Com a mínim, interpel·lar, donar eines, informar, posar noms a les coses, no? I a partir d'aquí, cadascú que segueixi el seu camí o que intenti canviar aquest camí que ha iniciat, no?
Sí que és veritat, és un llibre molt, molt, molt pocs, amb cap tabú. S'expliquen les coses com ragen.
El títol ja ho diu, no?
Exacte. Li preguntava al principi de tot si per en Raül el llibre havia servit com una mena també d'autoteràpia. Deixa'm que li pregunti la Carme, de què t'ha servit tu escriure un llibre com aquest?
Home, jo m'he mirat també al mirall, eh?
Sí, eh?
Esclar. Pensem que em dedico...
Wow.
Clar, jo em dedico al periodisme gastronòmic. I faig excessos, conscientment. Bec i menjo per sobre de les meves possibilitats, tot sovint. I sóc conscient del que això comporta. Jo... continuaré, soc omnívora, menjo de tot, m'agrada tastar i descobrir coses sòlides i líquides, i ho tornaré a fer, i ho continuo fent, amb alcohol i sense. Amb respecte, si l'àpat és amb en Raül, sempre preguntant, et molesta si bec una copa de vi? I em diu, endavant. Però et fa replantejar també què estàs fent tu i quins són els teus hàbits, quins són els teus comportaments, si pots canviar-los, si pots evitar-los, si pots dirigir-te diferent a les persones, o fins i tot donar un copet, dir, ei, potser avui ja està, no?
Soc aquí, ja.
Sí.
No?
Sí, sí.
Raül, ara ets feliç?
Jo em considero molt feliç. No sóc feliç, sóc molt feliç. Sí, jo em sento molt, molt, molt ple a la vida.
Miquel Abres, que també forma part de la banda sonora d'aquest llibre, amb aquesta felicitat, Raül, per últim. Jo m'estic imaginant durant tota aquesta conversa, i crec que una entrevista d'aquest tipus ha de servir també i sobretot per això. Ara m'estic imaginant el típic nano, nena, adolescent, que és a casa, i diu, aquesta tarda he quedat per fer botellona amb els amics, ens encendrem un porret... Què li diries a aquesta persona que ens està escoltant?
Uf, és que tot això fa dies que m'ho pregunten i és que és molt difícil. Jo li preguntaria què li ha semblat la xerrada que hem tingut i que se li ha arribat i que, decidint el que he dit, s'ha sentit identificat en alguna coseta, no? Però, esclar, dir que jo també vaig ser aquest jovenet que quedava amb els amics per anar a veure, no? I anar a fer aquest porret. I potser si ho sentia, no... Ah, m'entrava en una orella i me'n sortia per una altra. Quan és el moment d'ingressar en un lloc o quan toques fons, saps quan és el moment. Però, bueno, que es doni l'oportunitat, que si té una mica de curiositat, que es llegeixi el llibre, no?, i que veurà de què va al final l'addicció. Només diria això, que escoltés i que llegís.
Carme Gasull, Raül Balam, aquest llibre escrit a quatre mans, enganxat per l'editorial Columna. Moltíssimes gràcies als dos per explicar aquesta història tan preciosa.
A vosaltres. Moltes gràcies a tu. Dos nens afortunats. Desviar-te del teu camí.
Ja ho tens. La il·lusió deixant enrere el costat més fort.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Crims. O gairebé.
Encetem una nova edició de la Crònica Negra d'aquest programa en Crims o gairebé. Primer de tot saludem el nostre especialista d'avui, doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda.
Dit això, ara sí, Núria, posa'ns en antecedents.
El 10 de març van aparèixer 5 persones lligades de mans enmig d'un carrer cèntric de la localitat de Matamoros, a Mèxic. Amb elles hi havia una nota manuscrita en què el grup Escorpins del cartel del Golf es disculpa i la responsabilitza del segrest de 4 nord-americans i els assassinats de 2 d'ells i també d'una dona mexicana. Segons l'organització criminal, aquests 5 homes pertanyents al cartel van actuar de manera independent i indisciplinada.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, com segueix tota aquesta història d'un segrest que es va produir un dia 3 de març?
Sí, efectivament, Joan. La notícia es va fer viral el dia 10 de març i va consistir justament en això que acabeu d'explicar, aquestes 5 persones que apareixen. La veritat és que la imatge és bastant impactant. Si la busquem per internet, són 5 persones que apareixen lligades de mans amb un carrer. No se sap ben bé què passa, però clar, hi ha una nota on explica que aquestes persones formen part d'un grup, d'un càrtel de la droga de Mèxic, un dels càrtels més perillosos, aquest càrtel del Golf. I aquella nota explica que s'han equivocat i que havien segrestat a 4 persones pensant que eren altres persones, quan en realitat després es va descobrir que aquestes 4 persones que després del segrest que s'havia produït el 3 de març van trobar al cap de 5 dies en una cabana amb les persones responsables d'aquest segrest, eren 4 persones nord-americanes que havien fet un viatge llarguíssim de més de 2.300 quilòmetres per als Estats Units fins a arribar després de 22 hores a la frontera amb Mèxic, perquè una de les 4 persones, una noia, s'havia de fer una operació de cirurgia estètica, una abdominoplàstia, concretament. No? Uh-huh. I el que va passar va ser que aquests integrants d'aquest comandament, d'aquest grup, d'aquest càrtel del Golf, van confondre aquestes 4 persones pel seu aspecte i per la idea que tenien de les persones que anaven buscant amb quatre integrants haitianes, teòricament, o haitians, d'un altre càrtel de droga, no? Llavors es van confondre, les van segrestar, les van portar a aquesta cabana i quan van trobar aquestes 4 persones, de fet, una estava morta, l'altra tenia un tret a una cama i les altres dues persones sí que estaven bé.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, clar, d'acord amb aquestes regles de conducta o aquests codis ètics, o no sé si ètics, no?, però aquests codis de conducta interns, no?, que tot sovint potser hem pogut conèixer per les notícies o per alguna pel·lícula, per algun relat de Mario Puzo, o alguna pel·lícula de la màfia, no?, que sabem que tenen les seves regles d'honor, etc. Bueno, amb aquesta nota, una manera una mica paradoxal, es deia que demanaven disculpes a aquestes víctimes innocents, perquè eren innocents, com no ho eren, teòricament, això és el que no deia la nota, però es deduïa, les quatre persones que aquest comandament tenia la missió de segrestar, no? I llavors la forma de castigar internament, diguéssim, dins d'aquest càrtel, els integrants d'aquest grup dels escorpins, era lliurar-les, entregar-les a les autoritats judicials, no? Tot plegat bastant, bastant curiós, no?
Comencem a fer preguntes sobre aquest cas. Primer, doctor, són habituals aquest tipus d'errors a la realitat criminològica? Això sol passar?
Doncs la veritat és que la notícia, tal com l'heu explicat i l'hem acabat de completar una mica, potser als nostres oients els hi sembla una notícia molt estranya, molt impactant. Segurament es té la percepció, doncs, que aquestes organitzacions criminals actuen d'una forma molt planificada, molt organitzada, molt jerarquitzada, molt repartida en funcions, molt ben dissenyada, etc. No? I aquests errors són poc habituals, no? Però la realitat és que no és així. És veritat que de vegades fan el que exactament han planificat, tot sovint segurament, però també és bastant més habitual del que ens podem imaginar que cometin errors com, per exemple, aquest. I si voleu, podem posar algun altre exemple. Algun exemple, per exemple, de Mèxic mateix, on aquest càrtel mateix, de fet, no és el primer cop que incorre en aquest error, no? Sinó que fa uns anys va donar-se també la notícia que havien matat una persona, directament havien matat una persona de manera equivocada, perquè els encarregats de cometre aquest delicte van confondre la identitat d'aquesta persona amb la d'una altra. Es va fer bastant viral a la República Dominicana, aquest cas va ser molt dramàtic, que, diguéssim, els membres d'una organització criminal havien rebut l'encàrrec de matar una persona que aquí dia s'havia de casar amb una noia, i justament el motiu de l'assassinat era aquell matrimoni. Però van cometre l'error d'equivocar-se de casament. Van anar a una altra església, a un altre casament, i van matar la porta de l'església, un cop s'havia produït ja, s'havia consumat el matrimoni, els minuts, van matar el nuvi, però el nuvi equivocat, el nuvi equivocat del casament equivocat. I de fet, se'ls va escapar un tret, cosa que va passar també amb aquest cas que ens ocupa avui, que després comentarem, i van ferir a la germana del nuvi equivocat, diguéssim, no? Llavors allò es va saldar amb dos delictes, de fet, no? L'assassinat del nuvi equivocat i les lesions de la germana de la núvia. Fa relativament poc, aquí a Espanya, de fet, la condemna per, em sembla que 28 anys de presó es va produir el mes de juny. També es va donar el cas d'una mena d'oficina o agència de cobrament de deutes, així es deien eufemísticament, clar, els deutes se'ls cobraven amb assassinats, que tenien l'encàrrec de matar una persona i van confondre aquesta persona, o van confondre una altra persona, un empresari, concretament, amb la persona que havien de matar. La van matar per error, en plena consciència que estaven matant una persona, però equivocadament respecte a la identitat. També es va donar un cas fa temps d'un assassinat a un jugador de béisbol que van confondre per la indumentària que portava amb la persona amb qui havien de matar. Llavors, aquests casos, Joan, són casos que, com us comentem, són més habituals del que ens podrien semblar.
Clar, de fet, estem anant, professor, cap a Amèrica Llatina, però pel que ens està explicant el doctor Víctor Gómez, i ara amb tot el dret del món, perquè jo no en tinc ni idea i sóc un neòfit en tot plegat, em dirà no, això no té res a veure, però a mi tot plegat m'està recordant a coses a casa nostra, per exemple, com el Gal, no? Hi va haver assassinats de gent equivocada.
en aquell cas va haver assassinats de gent equivocada, va haver el segrestament també de gent, de gent equivocada, i efectivament, vaja, estic posant aquests exemples perquè si ens fiquem a internet són els més habituals, però un dels casos que hem comentat és un cas que, insisteixo, va ocórrer a Madrid, no? Aquest que comentàvem de l'empresari, i és una qüestió que efectivament, o sigui, confondre la identitat d'una persona per una altra es pot donar en lloc.
Va, que ens queden, ens queden només 10 minuts. Així em preguntar-li quines, quines conseqüències penals poden provocar els errors en dret penal.
Bueno, hauríem de partir de la premissa que en dret penal, diguéssim, el dret penal d'un estat democràtic, només es podria castigar amb pena el fet delictiu, el fet que impliqués la lesió, la posada en perill d'un, d'un interès social comès amb coneixement d'aquest fet, no? És a dir, un supòsit, per exemple, on una persona creu que està matant un animal amb una cacera i en realitat acaba matant una persona, això, per exemple, va passar a França i va passar també al nord d'Espanya. Dos germans que estaven amb una cacera es van separar i en un moment determinat un dels dos veu que un matoll s'està movent, es pensa que és un porc senglar, dispara i és l'altre germà que estava al darrere d'aquest matoll. Clar, això és un supòsit on, on la persona comet d'alguna manera la, la lesió d'un bé jurídic de la vida del seu germà, però amb, amb error, no? Llavors, en un estat democràtic, com dèiem, teòricament, el desconeixement que s'està matant un altre, per exemple, o que s'està realitzant una conducta on concorren els elements, diguéssim, de, d'un delicte, s'hauria de tindre en consideració. En aquest cas, per exemple, quan tant dels germans, clar, hauríem de valorar fins a quin punt el germà que dispara, pensant que està disparant un porc senglar, s'hagués pogut assegurar que després o darrere del matoll hi havia una persona en lloc d'un, d'un animal.
Això em porta a preguntar-li si, si és el mateix un error sobre, sobre els fets, que ara ens deia, que un error sobre el dret.
No, efectivament, el cas que posàvem ara, aquest cas dels dos germans i el matoll, és un cas d'error sobre un fet, sobre el fet que s'està disparant a una persona pensant que s'està disparant en realitat contra un animal, quan es dispara contra una persona. S'incorre en un error sobre el fet i això, aquest error de fet, que el Codi Penal regula com un error de tipus, es diu, el Codi Penal espanyol el castiga amb la pena corresponent al delicte imprudent. Per això dèiem ara fa un moment que convindria veure en cada cas si aquest error és un error que s'hagués pogut vèncer, que s'hagués pogut superar amb una mínima comprovació o hagués estat completament impossible. En el cas que plantegem dels germans, segurament amb una mínima comprovació s'hagués pogut assegurar qui dispara que darrere el matoll hi havia una persona i no un porc senglar, i per tant aquí es podria castigar per un homicidi imprudent. Però els casos d'error sobre la prohibició del fet que s'està realitzant, és a dir, el subjecte sap el que està fent, però no sap que el que està fent està prohibit pel dret i concretament pel dret penal, són casos que se'n diuen d'error de prohibició. Sí que és veritat que hi ha una mica la cosa aquesta en general de dir, bueno, jo la ignorància de la ley no exime de su cumplimiento, no? Que acostumem a anunciar en castellà. Això en principi és veritat, però en dret penal, el dret penal constitueix una excepció a aquest principi i d'acord amb aquesta excepció, l'error de prohibició, l'error sobre el caràcter prohibit d'una conducta, sí que hauríem de veure si és invencible o és vencible. Invencible serà difícil que ho sigui perquè si nosaltres a través d'una mínima comprovació al Codi Penal podem saber que un fet està prohibit pel Codi, sempre podríem fer aquesta comprovació. Vencible en algun cas sí que es podria donar. Per exemple, potser no amb un homicidi, jo si estic matant un altre sé que això està prohibit, però si imaginem, per exemple, i ara anem a un tipus de delicte molt diferent, un delicte contra l'ordenació racional del territori, un delicte urbanístic on algú realitza una construcció o una edificació en un lloc que li sembla que és edificable, però realment no ho és. Aquest error és un error que es pot cometre, en algun cas, i a fer la jurisprudència en aquests casos, de manera relativament habitual, aplica l'error de prohibició i aquí el que fa és reduir una mica la responsabilitat penal, és a dir, baixar un grau. Per tant, són dos tipus d'error diferents que es tracten, que es regulen d'una manera també diferent, almenys el Codi Penal espanyol. Mm-hmm.
Per tant, doctor, si tornem al cas del càrtel del Golf, que és el que ens criava l'atenció un dia com avui,
sí.
És el mateix equivocar-se amb la identitat de la víctima que errar en l'execució del delicte?
No, aquest és un segon tipus d'error, o una segona distinció en classes d'error que convé realitzar, Joan. Uh-huh. Perquè, clar, el cas que ens ocupa, o els casos que hem posat com a exemple quan dèiem que aquesta situació és una situació més habitual del que podria semblar, són casos, efectivament, d'error en la identitat de la víctima. És a dir, uh-huh. el subjecte, en aquest cas, els membres d'aquest grup dels escorpins del càrtel del Golf saben el que estan fent, saben que estan segrestant a quatre persones, després a un la troben morta i, per tant, han sabut quan l'han disparat que l'estaven matant, a l'altre la troben amb un tret a la cama i sabien també quan li van donar el tret a la cama que estaven fent això, però, clar, incorren en un error sobre la identitat d'aquestes persones. Es pensen, com dèiem abans, que són quatre integrants haitians d'un càrtel de drogues d'Haití. Mm-hmm. Clar, aquest error en dret penal és un error irrellevant, perquè si a un sicari li encarreguen que mati el Pere i el sicari confon el Pere amb el Joan i mata el Joan, això al dret penal no li importa, perquè al final el sicari està matant una altra persona i el delicte d'homicidi és matar una altra persona, clar. Sigui el Pere o sigui el Joan. Per tant, aquest error és un error irrellevant i aquestes persones, exactament igual que va passar aquí a l'Audiència Nacional amb el cas aquest de Madrid de l'empresari, se les hauria de castigar com a autores del delicte dolós corresponent al segrestament, l'homicidi o les lesions. Però, clar, l'altre cas que dèiem, no? L'error en l'execució sí que és diferent. Imaginem, per exemple, que el sicari de torn, aquest que dèiem que li encarreguen matar el Pere i acaba matant el Joan, el cas que es dona no és que confongui el Pere amb el Joan, sinó que veu el Pere assegut, per exemple, en un banc, i quan està a punt de disparar, el Joan, una altra persona que no sap ni qui és, s'asseu al costat, i quan està a punt de disparar el Pere, diu, ostres, què fas, disparo o no, no? I dispara, i el tret no dona el Pere, sinó que dona el Joan, dona l'altre, no? Llavors, això és un error, diguéssim, amb el tret, un error en l'execució. Aquest cas s'hauria de castigar aplicant la pena corresponent a la temptativa, diguéssim, de l'homicidi que es volia perpetrar amb un homicidi imprudent de la persona que es posa allà al costat i acaba morint. Perquè, diguéssim, amb el mateix tret s'està posant en perill a dues persones, el Pere i el Joan. No sé si m'estic...
Sí, sí, sí.
Però... Tant Pere i tant Joan, no sé si m'estic explicant.
No, perfectament, doctor.
Que no és d'error d'identitat, sinó que és d'error d'execució. No? Llavors això s'hauria de regular... Bueno, s'hauria de regular, no està regulat al Codi Penal, però la jurisprudència, els jutges i tribunals el tracten d'una forma diferent. No?
Ens queda minut i mig, però no vull deixar-li a preguntar, perquè és molt interessant tota aquesta qüestió que ens expliquen avui el doctor Víctor Gómez, que, com sempre, ens acompanya en una secció com aquesta, el Crims o gairebé de la caravana de Ràdio Estel. Doctor, per tant, he entès, si he entès bé, que un error pot servir com a atenuant en un crim d'aquestes característiques?
Un error podria servir fins i tot com a eximent. És a dir, amb un supòsit, per exemple, amb el cas dels germans, si es pogués arribar a la conclusió que qui dispara no tenia cap manera de saber que rere el matoll hi havia el germà, fins i tot podria quedar sense pena. Clar, amb un supòsit, per exemple, com aquest d'error en la identitat, és irrellevant, és a dir, no importa, se'l castiga igual, i amb el cas aquest que ens ocupa, el cas aquest de Mèxic, es va escapar un tret. En el moment que detenen aquestes quatre persones, ho fan a trets, i passava una senyora mexicana per allà, i va acabar morint. Clar. Llavors, clar, si jo quan estic disparant algú per matar-lo calculo malament i a banda de matar-lo puc calcular que algú que passi per allà pot resultar ferit o mort, aquí aquest error no eximiria ni rebaixaria la pena, sinó al contrari. Clar. Serviria per castigar per la temptativa d'homicidi d'una banda i l'homicidi imprudent de qui passa per allà d'una altra. O sigui que, de fet, l'error pot eximir, pot reduir la pena o podria incrementar-la en algun cas.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas en aquest Crims o gairebé. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, Joan.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, doncs nosaltres ho deixem aquí, apaguem motors i deixem descansar la caravana, que us esperem, com sempre, a les 3 de la tarda per començar una nova ruta. Mentrestant, viviu la vida sense fre de mà.